Bueno, en primer lloc, en nom dels dos, doncs, molt agraïts per estar convidats en aquest debat i també per la presència vostra i l'interès. No? Nosaltres, quan vam rebre l'encàrrec, vam pensar que no havíem de fer primer parlar un i després parlar un altre. No? A més, el Josep Maria és el director d'un institut públic i jo, en definitiva, tota la meva vida ho he desenvolupat en l'escola concertada i pensàvem que era important precisament que no ve parlar un, després parlar un altre, semblen que són de vegades dues realitats diferents, precisament trencar aquesta idea. No? Llavors hem imaginat aquesta primera part com un diàleg entre els dos, un diàleg entorn de quatre grans blocs que pensem que poden ajudar-nos a centrar el tema de l'educació. No? El primer és el paper de l'escola en el segle XX, una mica també arran de la pròpia introducció que ens han fet. Quin és el paper de l'escola en el segle XXI, perdó? Quin és el paper de l'escola en el segle XXI? Quin és el propòsit? Quin és el sentit que té? Fins i tot, té sentit? Té sentit l'escola? Fins i tot, podríem preguntar-nos, no? El segon gran bloc de la reflexió és el rol dels alumnes i dels educadors, i dels professors, reflexionar en el segle XXI, en aquesta nova mirada i en aquests nous reptes que té el segle, no? Seria el segon gran bloc. El tercer bloc és el paper del lideratge de les direccions en aquest impuls i en definitiva en aquest nou paradigma. I el quart, que ens semblava que també seria una mica recollir-lo tot, doncs seria reflexionar al voltant de quines transformacions necessita l'escola del segle XXI o quines transformacions suposen el repte global o el repte fonamental del segle XXI. No? O sigui que, per començar, jo li pregunto al Josep Maria, no? Li pregunto, escolta, quin és el paper de l'escola al segle XXI?
Fa la pregunta difícil amb mi. Bona nit. De fet, el que no s'han recordat l'Emili és que han fet que avui hi haurà més de 10 plats, l'últim xocolata en xurros, perquè el PP i jo tenim rotllo per rato i espero que la matinada... És broma, eh? És broma. Bé, s'ha parlat aquí amb la introducció d'una prèvia de quin és el paper de l'escola al segle XXI. Evidentment que tot procés educatiu ha de passar per una visió de futur. Si a l'escola, al centre, al sistema educatiu no té aquesta visió de futur, no estem educant el lloc on passaran la resta de la vida els nostres alumnes. I és molt important definir quin és el paper de l'educació, però a partir de quines realitats es trobaran. I quines són aquestes realitats? Són diverses, però bàsicament hi ha dos fronts molt importants. Un que fa referència al que a vegades es critica molt, que es vegi des del punt de vista de l'escola, des del punt de vista productivista, és a dir, que es prepari els alumnes pel sistema econòmic, però és obvi que l'escola hi ha de preparar, perquè tots els nostres alumnes acabaran treballant i vivint i compartint i s'hauran de guanyar la vida en el nou món. Però no oblidem que les perspectives que tenen els nostres nens i nenes quan siguin grans no ho tindran tan fàcil com nosaltres. Tenen uns reptes socials que tots cada dia estem veient per la televisió. Hi ha un gran problema social d'immigració, hi ha un gran problema també sobre reptes de sostenibilitat ecològica, hauran de viure i per viure el planeta ha d'estar viu. Hauran de tenir una gran capacitat de relacionar-se. El món ja no és un món petit com era el nostre, sinó que és un món globalitzat. No se sap on aniran a treballar, de tal manera que hauran de dominar idiomes. I tot això conforma una mica els objectius que ha de tenir l'escola de futur. Però realment aquesta és l'escola que tenim? Tant el Pepe com jo coincidim que no. No és el nostre cas, perquè estem intentant fer transformacions. El sistema educatiu no té aquesta escola. Aquesta escola es basa en uns fonaments normatius de fa més d'un segle. És a dir, generalment els centres estan preparant alumnes pel segle passat. No sé si amb aquests avenços tecnològics aconseguirem inventar una màquina del temps. Si fos així ja estaria bé. No? L'adquisició de coneixements enciclopèdics encara és un senyal massa, massa remarcat el nostre país d'intel·ligència. És a dir, com més saps, com més acumules, més intel·ligent ets. Aquest concepte, des que Jacques Delors amb el Parlament Europeu ja va dir que era molt més important pel segle XXI treballar les competències que no pas els continguts, encara no s'ha acabat d'entendre. Els alumnes tenim tota l'estructura de transmissió basada en la gradació dels nostres alumnes. Un alumne que va néixer en un any determinat ha d'estar en una classe determinada i aprendre unes coses determinades. Aquest sistema és un sistema obsolet, però és un sistema que cada dia ens surt per la televisió. Per què? Perquè és el reflex de la nostra societat. No? Seguim avaluant els alumnes a través d'una prova, no? Com si l'objectiu de la formació dels nostres alumnes fos la prova. I el que nosaltres diem és que l'avaluació d'una prova el que avalua és la memòria temporal, però no el coneixement. Seguim posant, doncs, les matèries davant de les competències. Fins i tot l'altre dia, parlant amb la Neus Sant Martí, comentava, diu, el País Basc han volgut separar el que són els continguts de les competències. Dic, ja la tornem a pifiar. És a dir, les competències s'adquireixen amb continguts, no podem separar les coses. El sistema educatiu ha de ser un sistema vist des d'una perspectiva sistèmica. Tot el que fem, tot allò que modifiquem, ho canvia tot. Però no podem començar a parcialitzar les coses. I hem de deixar de tenir una mirada més enfocada cara als nostres alumnes que no passa el currículum. Què vol dir això? Vol dir que la classe, nosaltres tenim Einstein, tenim Messi, tenim Dalí, tenim Picasso, tenim arquitectes, tenim advocats. Cal potenciar això i no fer que tots facin el mateix, perquè aleshores el que estem trencant és la creativitat. Realment aquest repte no és fàcil i això només es fa amb moltes transformacions com al llarg del sopar intentarem explicar. De fet, tant el Pepe com jo coincidim amb els nostres inicis en què el que ha provocat aquest canvi de paradigma han estat les noves tecnologies. El que tenim aquí és una tecnologia mil vegades superior que el que hi havia a la NASA quan van posar el primer peu a la Lluna. I això ho ha transformat tot. Ho ha transformat per bé? No ho sé, però l'obligació de l'escola és aprofitar aquests recursos per fer-ne un bon ús. Quina ha de ser, doncs, l'escola del segle XXI? El PP ha llançat una pregunta que ha dit, hi ha de ser l'escola al segle XXI? Jo penso que sí. Però realment, si l'escola segueix fent el que fa fins a l'actualitat, segurament no tindrà sentit. Perquè si la funció de l'escola és única i exclusivament la transmissió d'informació als alumnes, això ens ho fa molt millor el senyor Google. I ens ho fa molt millor National Geographic. Quin sentit té que un docent que sap moltes coses les vulgui explicar als seus alumnes, si els seus alumnes encara no tenen preguntes? Com serà l'escola de futur? Ha de ser una escola on pugui personalitzar l'aprenentatge en cada un dels nostres alumnes. I això ho va dir molt bé Ponset posant un exemple de la medicina. Us imagineu un metge que surti de la seva consulta, obri la porta i vegi tots els pacients que estan esperant entrar i els digui avui, senyors, us preneu una aspirina i torneu demà. La gent es queixaria, diu, una aspirina, jo sóc al·lèrgic a l'aspirina, jo m'he trencat el peu, jo el que tinc és un trau. No, no, prenguis una aspirina que és el que toca. Això és el que fa el sistema educatiu. No potencia el gran potencial que hi ha dintre l'aula. Com es fa? És el gran repte. Però ara tenim l'esperança de que tenim clars els principis i que hi han posats uns bons fonaments. Cas és que aquí hi ha dues escoles i entre altres escoles que també hi ha aquí a la sala que han fet aquest canvi, posant una mirada a l'alumne. I a partir de l'alumne i de les seves preguntes anem construint el seu coneixement, de tal manera que anem potenciant totes les grans capacitats que tenim allà. Per què? Perquè l'objectiu de l'escola de futur és desenvolupar les capacitats amb els alumnes. no que siguin simples acumuladors d'informació, que això ja ens ho fa la xarxa, ja ens ho fan els discs durs. Vol dir que no han d'aprendre res? No estic dient això. Hi ha unes coses que són irrenunciables. Tot nen i tot nena ha de dominar aquells instruments essencials que li donin accés al coneixement. Són la lectura, la comprensió lectora, l'expressió oral, l'expressió escrita... Però això s'ha d'enfocar les matemàtiques, la lògica, la resolució de problemes... Però aquestes coses s'han d'enfocar des d'una altra perspectiva. L'altre dia posava l'exemple de la divisió de dues xifres, no? Que se segueix donant amb el 90% de les escoles. I la divisió per dues xifres només la usem en tres situacions a la vida. Primera, si ets mestre i et toca explicar la divisió de tres xifres, de dues xifres. Segona situació a la vida que el necessitem però d'una manera espectacular és si ets alumne d'aquella mestra. I tercera situació, si ets pare d'aquell alumne que et ve a casa i diu papa no me n'entero de res. No? I aleshores nosaltres insistim en divisions de dues xifres, de tres xifres. Què provoca això? Provoca que no ens dediquem plenament a allò que és essencial. I què és l'essencial? És que quan es trobin un problema a la vida, en aquest cas un problema matemàtic, no tinguin que anar amb el papa a preguntar papa, què he de multiplicar o dividir? És a dir, potenciem poc la lògica i molt la mecànica. No? Com si demanéssim als treballadors avui en dia que carreguessin les grans pedres de les piràmides a coll en lloc de traginar-les en camions com podem, i grues com podem fer avui en dia. No? A l'escola estem fent coses que d'aquí uns anys, sort que ja no hi serem, però si no serien de denúncia, estaríem imputados, la majoria de docents. Bé, com serà l'escola de futur? No us ho puc dir jo, i em penso que el PP també serà difícil de dir, però que s'han de fer transformacions per mirar els alumnes, per estar al seu costat, per acompanyar-los, per fer-li la recepta nena de manera individual d'allò que necessita mentre els altres saben quina tasca han de fer, aquesta ha de ser la transformació que ha de fer els centres de futur. Més enllà, si el Pepe vol comentar alguna cosa. Pepe.
Sí, la meva pregunta no era només una pregunta provocadora, no? Perquè jo algunes vegades he assenyalat que el gran perill de l'escola és convertir-se en el servei militar del segle XXI. És a dir, el servei militar tenia una funció, que els joves d'un país, els joves barons, doncs estiguessin en una edat crítica per al que significava el seu desenvolupament i maduresa, tots homogeneïtzats en un espai, despersonalitzats, perquè tots anaven amb uniforme, anàvem amb uniforme i amb el cabell curt, i el sentit bàsicament que tenia el servei militar era tenir els joves durant un any o un any i mig controlats. No? Clar, l'escola, el perill de l'escola és, l'escola sense dubte té una funció social, que mentre els pares treballem, els infants i els joves estiguin en algun lloc. No? Però després de la gran conquesta del que és l'escolarització universal, Espanya arriba molt tard a aquesta gran conquesta, no arriba, pràcticament podríem dir doncs, en la dècada dels 80, i en aquell moment ja tenim de fet la gran base de la crisi de l'escola, no? Que és el que s'ha assenyalat fins ara en la introducció, no? I que jo no repetiré, que en definitiva ve marcada per l'origen de on és la informació, com circula la informació, com circula el propi aprenentatge, com s'entén l'aprenentatge de la diversitat, com s'entén la captació i motivació dels talents, com s'entén la gran personalització de l'educació. I en aquest sentit, per exemple, almenys nosaltres, en el moment que fa 3-4 anys no, decidim iniciar un gran procés de participació amb tots els alumnes, els 13.000 alumnes, i preguntar-los quina escola imagines, quina és l'escola que desitges. I li preguntem als alumnes i ens donen 45.000 idees. Les anem recollint en un procés I acabem recollint 56.000 afegides a la que ens donen els educadors, un bon grup de pares i persones fins i tot de fora, no? I allà podem captar o podem confirmar, en primer lloc, un gran desig de l'escola ha de canviar perquè el meu marc mental del, del per què serveix l'escola, de com aprendré, de com seré persona, està canviant. I una de les primeres, jo crec, grans idees és no podem separar el que és el progrés de les persones del seu, dels seus aprenentatges més acadèmics. No podem separar la persona del, del coneixement. No podem separar el que és la socialització, el valor de la convivència, el valor de ser-hi en una societat per millorar-la del que són els seus aprenentatges de coneixement. No podem fer aquesta escletxa. El segle XX fins i tot podríem dir que des del punt de vista d'alguns avenços científics és la demostració de que l'escletxa és perillosa, de que l'avenç científic sense, sense un sentit social, podríem dir-ho així, és molt perillós. O sigui que, en definitiva, acabem el segle amb aquesta gran evidència, no? La persona i els seus aprenentatges no poden estar separats. Jo recordo, jo vaig estudiar a una escola de jesuïtes, no? I recordo un butlletí de notes dels anys 60 que suspenia doncs, 4 o 5 assignatures i l'observació de la persona, de l'educador, era su hijo es tonto. No? I ho feia amb la bona intenció, perquè l'únic que estava dient, amb aquella paraula potser més grollera, és el seu fill no evoluciona. De vegades, quan els mestres després han posat no progressa adequadament, alguns volien posar això, en definitiva, és que no progressa perquè no tira, perquè no... Però fixem-nos bé que el gran repte en el que vivim, amb l'escolarització universal, amb l'evidència de que l'educació és una font de progrés, és, però hem d'atendre a tots. Tots han d'avançar, tots han d'evolucionar, tots, sigui el seu punt de partida. Per això, per nosaltres, que sembla una, que podria arribar a ser com una, diguéssim, com una evidència de fa segles, no? On, què posem en el centre? Què pensem que és el paper de l'alumne? El paper de l'alumne central és el seu projecte vital entorn del qual jo construeixo la seva capacitació en competències, la seva capacitació, podríem dir, més acadèmica. Però la part central és el seu projecte vital. La part central és aquest alumne, aquella alumna que aprèn socialment, que aprèn en grup, que aprèn en equip, que el meu plantejament no és que progressi individualment, sola, al marge de la resta dels seus companys. Com progressa paral·lelament en les seves capacitats? Pues, per exemple, d'autonomia personal, d'iniciativa, de treball amb altres, de treball entre iguals. Clar, per nosaltres aquest era el repte central del que significa la formació integral, que és una paraula molt antiga, és una paraula molt, en educació molt antiga, que probablement té 400 o 500 anys, que és la formació integral de les persones, no? No separar la part acadèmica de la part personal, no? I segona evidència d'aquest rol de l'alumne és, potser el segle XXI ens ho ha posat de manera més rotunda per l'avenç tecnològic, els alumnes aprenen fent coses. Els alumnes aprenen fent. Fixem-nos-ho bé, ho dic sense caricaturitzar-lo, l'absurd que és que un sistema estigui basat en que un professor explica una cosa a una aula i l'alumne a casa sol intenta resoldre el problema. Quan en realitat pràcticament podríem dir que és al revés. En realitat nosaltres no, en les nostres feines no anem a la feina a que ens donguin una informació conceptual i després a casa intentem resoldre els problemes, sinó que en realitat els resolem en la feina perquè és allà on ens trobem amb d'altres, on ens trobem amb l'aprenentatge i amb el coneixement col·lectiu, podríem dir-ho així, d'acord? O sigui que és important ara més que mai posar en el centre aquesta voluntat de que l'alumne vagi a l'escola i faci coses. coses que són purament instrumentals per aprendre competències, per aprendre a resoldre conflictes, per aprendre a col·laborar amb altres, per aprendre a conviure, però que ho faci a l'escola. Per això, en aquest cas, almenys per la nostra banda, hem trencat amb un gran mite, no? Que és quan menys alumnes hi hagi a l'aula, més possibilitats tenen d'aprendre. No? Hem agafat a primària els dos grups, 50 alumnes, a secundària els de 60, els hem posat junts, hem trencat l'envà del mig, hem creat uns altres espais i hem dit que treballin junts i que els professors que hi ha a l'aula, que si sumem dos grups a la ràtio que paga el Departament d'Ensenyament, pràcticament arriba a 3, 2,90, doncs escolta, que treballin junts allà. Perquè no podem pretendre que els alumnes aprenguin a treballar en equip si no veuen com treballen altres. Perquè no podem pretendre que els alumnes aprenguin socialització si en realitat els tenim bàsicament en una dimensió unidireccional. Però fer-ho des d'un punt de vista més radical, no? Radical significa no fer-ho estones dels espais que estan a l'escola, sinó fer-ho com el gruix, com la posta més forta del que és l'aprenentatge dels alumnes. No? Això no vol dir que els alumnes no facin exàmens. No és exactament allò que deia el titular de la premsa, que deia que els jesuïtes eliminen els exàmens. El que vam eliminar és l'examen d'avaluació. Això sí que ho hem eliminat. L'examen com a última demostració del que, i majoritària en el sentit quantitatiu del percentatge de l'avaluació, que demostri el que sap fer. No, que demostri el que sap fer fent coses. Però els verbs irregulars d'anglès s'han d'aprendre de memòria i es demostra que els saps en un examen. S'han d'aprendre de memòria i es demostra que els saps en un examen. No es tracta d'escombrar la memòria, ni tan sols les classes magistrals. Es tracta de posar-les en el percentatge adequat que un alumne necessita per completar tot el seu aprenentatge. Això significa també que el rol del professor canvia i per nosaltres aquesta experiència ha estat també la més rica, però també la culturalment més forta. Els alumnes canvien molt ràpidament. Els alumnes són com de goma. Els alumnes, els hi dones d'alguna manera inputs diferents i ells, bueno, segueixen una mica fàcilment les seves motivacions. No? Però els educadors, que portem molt de temps, necessitem també desaprendre de certes creences. No? Necessitem desaprendre que quan jo parlo, l'alumne aprèn. Jo tinc aquí alguna col·lega meva d'antiga d'escola, no? Que recordarà amb mi que quan s'arribava a la selectivitat, molts professors deien és que necessito acabar el programa, o sigui, necessito dues hores més de classe. I la pregunta sempre era, però això forma part d'una lògica, que tu creus que perquè tu ho dius, l'altre ha après. Quan en realitat significa que jo m'he quedat tranquil perquè jo ho he explicat, i una altra cosa és si l'alumne ho ha après o no. És aquella expressió de la professora de llengua que en la selectivitat de l'any passat en la tele l'agafen amb la catàfora i li diuen aquesta pregunta de la catàfora és normal? I la professora contesta la catàfora entra en el programa i si l'alumne el dia que la van explicar estava atent, la sap. Mirem la lògica, La catàfora entra en el programa. I si l'alumne aquell dia que ho van explicar estava atent, ni tan sols té la consideració d'aprenentatge bàsic, fonamental, no? O sigui que necessitem també intervenir sobre la priorització del currículum. Necessitem també decidir si volem quantitat o qualitat. Si volem saber moltes coses per jugar en el passapalabra o volem la profunditat d'un alumne que per aprendre els rius, els accidents geogràfics, ha fet tot un procés més constructivista i ha arribat a utilitzar molt més la seva lògica, la seva relació disciplinària, la seva capacitat d'expressió i al final arriba a un coneixement realment profund. No? D'acord? O sigui que per una mica acabar aquest bloc, per nosaltres aquest rol de l'alumne, aquest rol del professor, home, també ho he de dir, perquè si no dic seria injust, en el procés de canvi que nosaltres estem impulsant, en el qual hi ha professors que porten poc temps i professors que porten més de 20 anys, en general, els professors que porten molt de temps són per nosaltres d'un alt valor afegit, perquè són professors que han trencat amb una inèrcia de molt de temps i han recuperat, en molts casos, la seva vocació educativa. I molts d'ells ens diuen: jo no tornaria a la situació anterior, perquè el que trobo és una major connexió amb l'aprenentatge dels alumnes. No? Bueno, jo crec que per situar una mica el rol de l'alumne, el rol del docent, no ens saltem mai els professors. No pensem que es poden fer canvis al marge dels professors. No pensem que es poden fer introduir innovacions amb una idea peregrina que és canviar-los a tots, no? Canvio el grup com si fos un equip de futbol d'elit, no? Que acaba canviant a tots els futbolistes i porta uns altres. La nostra aposta és precisament el professor com a vehicle fonamental del procés de canvi, canviant el seu rol, treballant en equip i treballant d'una manera diferent.
Amb el Pepe li deia si volia complementar la meva, però ja no m'ha deixat ni fer la segona pregunta sobre el rol de l'alumne i el professor. No? Una de les preguntes que teníem previstes fer-les i que va lligat amb això és la reticència en què els docents a vegades diuen: si jo vaig arribar on te vaig arribar amb una educació com aquesta, per què els nostres alumnes no hi arribaran? No? El que perd de vista aquest docent és que el món ha canviat i les coses ja no s'aprenen de la mateixa manera, o les coses que s'aprenen d'aquella manera ja no tenen sentit a la societat que ens ha tocat viure. No? I la clau de tot aquest procés, la clau principal, està en la definició de competències. Quan es van definir les competències, jo sentia autèntiques definicions, autèntiques barbàries de la definició de competència. No? Són els continguts mínims que han de saber tots, són aquelles coses que, mira, aquest pobret ho ha d'aprendre. No, les competències les han d'assolir tothom, perquè són l'essència de la formació. Però cal entendre que les competències, que nosaltres les definim com la capacitat d'utilitzar, i això ara n'ha fet esment el Pepe, és a dir, si no és necessari un aprenentatge, si els nens no veuen que allò és necessari, no ho aprendran, ho memoritzaran per un examen. El que nosaltres volem és que a les aules els nens sàpiguen en tot moment per què fan el que estan fent, que tingui sentit i que tinguin un repte a solucionar. Aleshores, la capacitat d'utilitzar el coneixement que es va duent mentre es va resolent el problema, les habilitats, els procediments i els valors en situacions diverses de la vida real. Jo recordo que quan va sortir la LOCSE i el decret de continguts, doncs es carregava molt totes les qüestions de l'estudi històric, però no es va entendre bé. Perquè els conceptes sí que deia que es tenien que treballar, però quan la gent estudia la història tal com sempre l'hem après, a cinquè toca la història del poble, a sisè toca la història de no sé, a sisè toca la història d'Espanya, a primer toca la història no sé què, això no té cap mena de sentit, cap, perquè el que no treballem són els conceptes. El que hem de fer és plantejar situacions en les quals els alumnes s'hagin de reflexionar sobre multitud de conceptes històrics i aleshores vas extrapolant a diferents parts de la història, però tu no has de treballar la història per separat, perquè pels nens no té sentit. Aleshores, hi han uns principis que nosaltres com a centre ens van servir per definir tots els canvis que tenien que fer dintre el centre. El principal era el concepte d'avaluació. Però aquest concepte d'avaluació es tenia que basar en el concepte de competències, perquè el que teníem que avaluar era no el que no sabia l'alumne, sinó el que sabia. Lo important no és fer un examen per dir: ja t'enganxaré, ja veuràs com no m'has escoltat i allò que jo he explicat no t'ho saps i et suspendré. No és aquest el repte de l'avaluació. L'avaluació és per detectar tot el potencial que tenim allà a l'aula. De tal manera que quan ho enfoquem des del punt de vista de les competències, de les capacitats que els alumnes tenen per desenvolupar una tasca, canvia tot. I Carlos Monereo diu una cosa que ens va canviar en el principi tota la visió de l'avaluació. Deia, per avaluar si una persona és competent, cal veure la capacitat, després de treballar un projecte determinat, la seva inferència, és a dir, la seva aplicació en una situació diferent. Si és capaç de resoldre aquesta situació diferent, l'alumne és competent. I aleshores ens vam tenir que plantejar quins són aquestes situacions que poden ser situacions marc en què els alumnes, d'alguna manera, tenien que treballar o superar reptes per tal, després, de no tenir que repetir conceptes en diferents èpoques històriques o en diferents situacions geogràfiques o en diferents investigacions científiques. No? Posaré un exemple perquè s'entengui. Si tu planteges a un alumne, anem a muntar una exposició sobre l'època històrica que sigui o sobre l'actualitat. L'objectiu no és aprendre aquella època històrica, sinó muntar l'exposició. Però per muntar l'exposició haurà de fer un procés d'aprenentatge. Haurà d'aprendre què passava en aquella època. Haurà de saber classificar els plafons per tal de que cada plafó mostri imatges, fotografies, textos típics, perquè un alumne prengui consciència de que quan estudies història, quines són les coses que has d'investigar. Des del punt de vista social, històric, des del punt de vista de la roba, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de la sostenibilitat, des de molts punts de vista. Si un alumne és capaç, o un grup d'alumnes, perquè treballem en equip, és capaç de fer una bona exposició en plafons, segurament, amb la prova inferencial, i el que vull comprovar és com estudiaries una altra època? Si aquell alumne et sap dir, doncs mira, jo agafaria primer tota la qüestió econòmica, i intentaria esbrinar com hi havia les transaccions, com no explicar el que passava, sinó el que estudiaria, no? Aquell alumne s'esdevé un alumne competent. I això és el que nosaltres hem de promoure i promovem a l'escola. Perquè si hem de triar quins continguts hem de donar, qui els tria? El partit polític depèn del color que sigui? No. Els llibres de text a vegades són manuals polítics. I no ho han de ser-ho. Han de desenvolupar les capacitats que tenen els nostres alumnes. De tal manera que plantejar situacions en les que després tu puguis fer una inferència és la clau del sistema educatiu. I això no és fàcil. Una altra cosa és que, abans ho ha dit l'Emili, treballar per competències vol dir saber fer, saber ser i saber estar. Nosaltres també vam dir que és important saber coses. I ara feia referència al PP dient que, clar, hi ha coses, un percentatge molt petit, que les hem de retenir aquí. No podem dependre de les màquines aquest percentatge. El centre té un gran repte de determinar quin és aquest percentatge que és irrenunciable en qualsevol tema que treballes. I aquest és aquestes petites proves per veure si realment aquells conceptes claus l'alumne els ha assolit. Però l'avaluació és quelcom més, és la competència, però això també s'avalua, no ho deixem de banda. Un altre tema és que, com diu el projecte CDECO, que és el que avalua les proves PISA, doncs diu que és molt important que l'escola es fomenti l'autonomia. Jo sempre m'he preguntat, l'escola tradicional fomentava l'autonomia? En absolut. L'escola tradicional acostuma a trencar iniciatives, a no donar potestat per decidir. No? L'autonomia és clau, i és clau per un altre dels nostres objectius, que és que l'aprenentatge és social. I això vol dir que treballar entre iguals, treballar entre ells, fomenta molt millor els aprenentatges que treballant de manera individual. Però per treballar en equip, un ha de ser un xic autònom, ha de tenir uns instruments imprescindibles per poder-se comunicar, posar-se d'acord. De tal manera que aquí discriminem el que comentàvem abans de potenciar una cosa, però sense oblidar sempre l'objectiu. I l'últim és que també s'ha fet esment, i és que a la classe doncs, tenim moltes intel·ligències i que es pot arribar a aprendre un concepte a través de molts camins. No només n'hi ha un. Això només per completar una mica el que comentava el Pepe. Jo ara sí que em diu que li plantegi, perquè si li passo la paraula em palmarà. Bé, amb tot aquest sistema i aquesta complexitat, el que requereix és lideratges. I aleshores, el gran repte que hi ha és tenim direccions preparades per entomar aquests lideratges de canvi. Quin paper tenen? Quines dificultats es poden trobar?
Sí. Si donem un repàs a quin era el perfil dels directors de les empreses dels anys 60, 70, 80, segur que ràpidament pensem, eren els enginyers. Els directors de les empreses eren enginyers normalment, no? Era molt difícil trobar-se un filòsof, no? De director d'empresa. En canvi, sovint hi havia tot un debat, no? Sí, però les empreses en realitat són grups humans que necessiten una dosi important de motivació, una dosi important de context humanístic i això calia, no? Calia complementar-lo. Jo diria dues coses, no? Que el segle XXI és el segle de que s'esborren aquestes línies tan esquemàtiques entre la ciència i les humanitats, no? Tot l'impuls que d'alguna manera té ara la idea de que els alumnes, primer necessitem molt més alumnes en l'àmbit de la tecnologia, de la ciència, necessitem molt més, perquè necessitem un país que progressi en aquest àmbit, i necessitem alumnes en l'àmbit de les humanitats que facin créixer precisament tots els projectes de país. No? Llavors, en les escoles passa exactament el mateix. Quin és el tipus de lideratge, de direcció que necessitem? Pues, la resposta que normalment s'està donant en la major part dels contextos europeus, occidentals, de l'OCDE, per dir-ho així, seria lideratge pedagògic. Podríem dir que el lideratge de les escoles s'havia anat com desviant molt cap a la part més administrativa, més de, fins i tot en el cas de l'escola concertada és molt evident, bueno, doncs tenir l'edifici ben arreglat, tenir temes d'obres. Al final sembla que jo he rebut com un encàrrec de mantenir l'edifici, de que funcioni cada dia tot administrativament molt correcte, però en canvi el gran repte està en la millora de la pràctica pedagògica. El gran repte està en el que passa en l'aula. No? Si hem decidit que en l'aula no poden passar coses isolades, que un professor no pot estar sol, que ha d'estar un equip, necessitem lideratges pedagògics que condueixin aquests equips de professionals. No? Fins i tot, de vegades, a mi, almenys quan em pregunten sobre la participació dels educadors, jo insisteixo, una participació professional, no una participació per decidir la marca del cafè, no una participació per decidir coses que de vegades són laterals al propi sistema, sinó una els educadors, professors, mestres i educadors, personals de gestió, són professionals experts en moltes de les seves àrees. Aprofitem aquesta experiència professional. No? El lideratge pedagògic significa, d'alguna manera, menys administració, per dir-ho així, administració de les coses, i més millores de les pràctiques. No? Però per això necessitem persones que aixequin la mirada. Jo, si hagués de pensar en on enviaria un director d'escola a formar-se, l'enviaria a un programa sobre visió del món, cap a on va l'economia, cap a on van els conflictes internacionals, cap a on va el tipus de rols dels professionals, del món del treball. És a dir, li haria aixecar la mirada. Perquè ell té allà les persones que al cap de 15, entre 7, 8, 15 anys, sortiran cap al món real, podríem dir-ho, no? Cap a aquest món en el qual fins i tot aquesta idea de l'aprenentatge al llarg de la vida és un element fonamental. O sigui, jo crec lideratges amb una mirada més alta, amb una visió global, amb una visió estratègica. I mireu, per tenir estratègia hem de deixar de llegir el DOC i el BOE. Hem de deixar de pensar que la culpa de tots els mals que tenim la tenen, per exemple, tantes lleis promulgades i tants canvis. Perquè això ens ha provocat una certa coartada. Com que el món de la política és complexa, com que els polítics es barallen cada vegada per el tema educatiu, doncs jo estic a l'expectativa del que em diguin que he de fer. Jo, en la línia que acaba de dir el Josep Maria, nosaltres tenim una llei educativa que diu autonomia de centre. Doncs practiquem-la. Però ens les hem de creure nosaltres mateixos. Som de vegades com els adolescents. Quan els seus pares li diuen has de tenir més responsabilitat. Però jo no et deixo sortir fins a no sé quina hora i a més et tinc controlat i a més ara amb el mòbil sé on ets, pràcticament et tinc geolocalitzat. Responsabilitat significa les dues coses, la llibertat i la responsabilitat. Siguem més agosarats des dels centres a practicar, a creure'ns-ho en l'autonomia de centre. Jo crec que aquest és el segon gran element, no? I també us diria una cosa, necessitem lideratge amb competències comunicatives. És a dir, jo que he vist les coses des de les dues bandes de la barrera, no? És a dir, des del que jo dono la reunió informativa i des del pare que la pateix. Escolteu, les reunions informatives de les escoles són avorridíssimes. Són repetitives i estan orientades a les normes. Jo la primera vegada que una mestra, que no l'oblidaré mai, es va dedicar tota la reunió informativa a explicar-nos tot el progrés dels nostres fills aquell any, quina expectativa tenia, quins aprenentatges farien. D'alguna manera ens va fer com un full de ruta, quasi vam plorar d'emoció, quasi la vam aplaudir, perquè llavors ella s'està comportant com una professional que ens diu... Vosaltres, no tots som pares per segona, tercera vegada, no? Que potser no teniu experiència del desenvolupament dels vostres fills, que esteu esperant que algú us digui quina és l'expectativa de maduració, de maduresa, perdó, no? O sigui que jo crec, mirades comunicatives, estem en un món extraordinàriament comunicador. Estem en un món en què per vendre't una xocolatina es gasten milers d'euros perquè tu et convencis que allò és una bona xocolatina. I anem sovint al món educatiu, en general, i ens trobem amb una manca d'entendre. Jo no només he de tenir raó, sinó he de comunicar-la bé. He de seduir, he de recuperar l'èpica. A mi m'impacta moltíssim, I he de dir, ho sento, Josep Maria, que això ho trobo sobretot en les valles de les escoles públiques. Quan trobo un advertiment que posa, està prohibida l'entrada fins a l'hora, a les 5 de la tarda, ni cap pare pot entrar aquí. I dic, ostres, però això és una presó? O és una... Es parlo d'escoles d'infantil i primària.
No és el nostre
cas. No és el seu cas, ja ho sé. Però és que jo he vist a l'Eixample, i a la part de l'Eixample hi ha unes quantes escoles així, no? O sigui... Ara no ho dic, ara he fet una broma, és a dir, defectes hi ha tot arreu, sobretot. No voldria aixecar un debat en el que no crec. Però sí que em sembla, perquè això també passa a tot arreu, a totes les escoles, que de vegades la mirada dels educadors és molt... O sigui, nosaltres, jo també sempre ho dic així, els professors estem orientats a l'ordre i els alumnes i les famílies al caos. Nosaltres estem orientats a l'ordre, a la disciplina, a tenir-los tots comptats, els que falten, els que són, les notes que estan, la línia quadrada. Els alumnes estan orientats al caos, els importa un bledo l'ordre. I les famílies es comporten, bueno, són molt diverses, són molt diferents, no? Jo no comparteixo la crítica de que les famílies hagin ni dimitit de l'educació ni res, perquè bàsicament el problema que tenim és que ara tots els alumnes de tots els extractes socials estan a l'escola. Tots, Com deia el Josep Maria Esteve, aquest professor catedràtic de la Universitat de Màlaga, que en el CELCIA, deia, és que ara tenim a l'escola els violadors, tenim els lladres, tenim els assassins, tots estan allà. No que ho siguin ara, els futurs. O sigui que no podem pretendre tenir una mena de família ideal o d'alumne ideal, sinó que d'alguna manera hem de treballar amb el que hi ha. I el que hi ha és diversitat. El que hi ha no són famílies... Jo diria que en l'època que vivim, podríem dir, mai en tota la història de l'escola dediquen les famílies tant de temps, quan busquen escola, a patejar-se totes les jornades obertes de les escoles. O sigui que interès sí que n'hi ha. Ara, que hi ha de tot en aquest món, que hi ha de tot en aquest món, però sovint, jo crec que és un dels reptes que té l'escola del segle XXI, és no posar una muralla entre l'escola i la família. I en això, les direccions, el lideratge pedagògic, el lideratge comunicatiu, el lideratge d'autonomia de centre té molt a dir, té molt a dir. Crear realment espais que siguin educatius, que siguin d'escola. I pensar que prohibir no és sempre la millor solució de resoldre els problemes. I ara entrem com en una quarta fase, que és la quarta dimensió, no? Bueno, això, tot això està molt bé, sempre s'ha criticat a l'escola per tot, també, no? És a dir, que al final, i continua viva, continua obrint cada dia, continua donant bona resposta, però llavors entrem en aquesta, com deia, última fase, amb la pregunta, bueno, però quines transformacions llavors necessitem? Quina escola del segle XXI?
Bé, primer, només abans d'introduir les transformacions, una cosa que es detecta a nivell social és el gran índex de creixement d'escoles alternatives. No sé si en sou conscients. Escoles alegals, no? Però que hi ha una gran demanda social per aquest tipus d'escoles. Per què? Perquè cada vegada hi ha més gent que creu que l'escola no dona les oportunitats als seus fills que ell voldria que li donés. Per això, retomant una mica aquesta idea inicial, creguin, ha de ser l'escola al segle XXI, ha de ser molt diferent, però si no, no tenen clients. No és l'objectiu de l'escola, però entre altres coses ens hi juguem molt. Dit això, les famílies tenen un paper en la formació dels seus fills que ha de ser complementari o no, o ha de ser una mateixa línia de treball que l'escola. De tal manera que no es pot esdevenir una escola sense el treball amb les famílies. Això quan el PP, coincideixo en que molts centres doncs, les prohibicions estan a flor de pell, no és el nostre cas. Tot el contrari, nosaltres tenim contacte amb les famílies de manera diària, diària. Fins i tot és agobiant a vegades, perquè dediques moltes hores a les famílies, quasi proporcionalment tant com amb els alumnes. I entrant de ple ja a l'últim tema, que és quines transformacions necessita fer l'escola per realment ser una escola del segle XXI, diria que la primera i la més important ja n'ha parlat en Pepe, que és el paper, el rol del docent. Un rol del docent que acompanya, que planifica, que organitza els entorns d'aprenentatge, que sap el que estan fent en tot moment els alumnes i els alumnes saben què és el que han de fer sense esperar que el professor digui «Ep, obriu la pàgina tal per continuar». No, ells entren a classe i saben quin projecte han de resoldre, com s'han d'organitzar, a on ho han de fer-ho, si han de fer-ho a l'aula, en un altre entorn, al passadís, on hi ha taules o qualsevol lloc, ells saben en quin lloc ho han de fer-ho, però el principal repte és transformar, educar, formar aquest docent que no ha estat preparat per aquest rol. Penseu que l'única carrera que hi ha d'educació és la de magisteri. No tenim la carrera d'educació de secundària. Tenim llicenciats a secundària. Els llicenciats que saben? Saben coses, però no són docents. El meu parer va ser un gran error que amb el gran debat sobre la reforma educativa de la LEC no s'inclués en el seu moment la carrera d'educació, que molta gent la demanava. No? I aquí va ser una lluita entre les universitats i la raó. Els màsters... que esperem que doni bon fruit, perquè us ben asseguro que els CAPs no en van donar i que precisament es deien CAP perquè cap suspenia. I un model que no té filtres ens ha provocat un sistema com l'actual, que qualsevol persona, pel simple fet de tenir una llicenciatura, pot ser docent. Aleshores, transformar això, transformar un llicenciat en docent, és un dels objectius del segle XXI. L'altra transformació és que el segle XXI requereix un domini de molts recursos. A l'escola ja no tot es fa amb un llapis i un paper. Els alumnes s'han de manipular i manipulen fins i tot amb instruments d'alta tecnologia. Els alumnes construeixen robots, els alumnes construeixen apps, els alumnes dominen el Google Drive d'una manera impressionant, els alumnes treballen de manera e-learning més enllà de les portes de l'escola, de tal manera que el domini d'aquests instruments l'ha de dominar el docent també, però si no, no el pot aplicar. Una altra transformació és aquest canvi metodològic basat en les competències. El rol i el canvi metodològic és el que està costant més al sistema educatiu. Transformar altres de les coses que us diré són relativament fàcils si un té la voluntat, si hi ha diners, però és molt difícil transformar aquests dos aspectes, el paper, el rol del docent i l'aspecte metodològic. Quan el Pep Guardiola era entrenador del Barcelona, una de les coses que es valorava molt amb ell era aquest paper de coach que feia amb els seus jugadors. Jo penso que per primera vegada el món del futbol ens va ajudar una mica a definir quin era el paper del docent. L'entrenador és el que acompanya, no el que mana. El que sap extreure el potencial de cada un d'ells. Repeteixo, rol del professor, recursos adequats a la seva generació. No pot ser que estem treballant amb un llapis i un paper quan els alumnes, quan surten de l'escola, es connecten al món. No pot ser aquest de calaix. No el podem permetre. Ara això representa diners, inversions pel sistema educatiu. Una altra de les transformacions són els entorns d'aprenentatge. Les aules han quedat obsoletes. Les aules han de ser petites. Amb l'Emili vam participar en un grup de treball de disseny dels entorns d'aprenentatge i una de les conclusions que es van arribar van ser que les aules del futur serien de 4 metres quadrats. Perquè allà s'atendria de manera individual, com un despatx d'un metge, mentre que els altres nens estarien en entorns diversos, treballant en equip, altres llegint, altres compartint, altres fent activitats. Però tothom sabrà el que ha de fer. Això nosaltres ho hem aconseguit en part, però no és una tasca fàcil. Tenim unes infraestructures que a vegades, si tires una paret a terra, cau tot l'institut. Però a primària, que era un dels centres antics i que estava fet de pedra, han pogut tirar parets sense cap mena de problemes i crear uns entorns que realment són agradables. Entorns per llegir en sofàs, perquè tots llegim en sofàs, no llegim en taules dures, entorns de taules per treballar en equip, entorns per investigar sol, entorns per exposar, entorns per representar, entorns en funció de l'objectiu que es planteja amb aquella activitat d'aprenentatge. I tot això comporta una altra transformació, que és l'organització dels horaris. Si els horaris seguim tenint els horaris de sempre, en què un professor dona una assignatura, el nen tanca, en ve un altre, tanca, en ve un altre, tanca, en ve un altre, tanca, i el nen o la nena arriba a casa i el pare li pregunta: què has fet avui? Què contesta el nen? Matemàtiques, socials. Al cap d'un any, el pare se'n recorda també de tornar-li a preguntar: oh, mira, què has fet avui a col·legi? Matemàtiques, socials. I els pares queden contents, perquè diu: no, estan fent el que toca. Mentre que els nostres alumnes, quan els pares els hi pregunten què esteu fent, doncs mira, estem resolent com arribar a final de mes. o com resoldre una situació d'un grup d'excursionistes que han estat soterrats a la muntanya i hem d'aprendre a fer càlculs matemàtics per descobrir quina és la millor forma de trobar-los. O bé, estem fent un reportatge sobre els nens de Nicaragua. O estem fent un telenotícies. Això és el que responen els nostres alumnes, amb els seus pares. I les notes reflexen el que fan. Ah, perdó, les notes. El butlletí reflexen el que fan, no les notes de l'àmbit curricular. Perquè si no trenquem amb això, no trencarem amb el treball de les competències i no formarem persones preparades per viure i conviure en el món que els ha tocat viure, que possiblement no ens hi agradaria estar-hi nosaltres si tenim enyorança del nostre, però és el que viuran i això és important. I l'última transformació, que ja també n'hem parlat, és de com avaluem el que saben els nostres alumnes, no el que no saben, i com ho saben aplicar. Si aquestes transformacions, que totes elles són complexes i són fruit del canvi de paradigma que tenim, no els sabem resoldre, ens comportarà una altra vegada la pregunta inicial és: serà necessària una escola de futur? Bé, si vols comentar alguna cosa, afegir.
Sí, potser com una mena de síntesi o d'idea clau, no? Jo crec que, jo recordo el Lluís Magrinyà, és el provincial, l'últim provincial dels jesuïtes abans de la unificació en la província d'Espanya, no? Que va venir de provincial després de dirigir el servei de refugiats del món, dels jesuïtes. I això és, ell va venir l'any 2008. I ens va dir, llavors va venir com a provincial, de fet és el que ens va fer l'encàrrec de la gran transformació de l'horitzó 2020. No? I ens va dir, mireu, jo vinc d'una mirada d'una part del món, de la quantitat de campaments de refugiats que hi havia per tot el món, alguns dels quals ja estaven en la tercera generació. És a dir, que els nets ja havien nascut en camps de refugiats. No? I ell ens deia, estic parlant de l'any 2008, això transformarà el món. Hi haurà un gran moviment migratori de refugiats que en pocs anys transformarà el món. En 2008 estàvem nosaltres en una altra guerra psicològica, diguéssim. O sigui, quan ara veiem el que està passant, d'alguna manera dius, clar, les coses no passen mai d'un dia per l'altre i no passen sense raons profundes. I ell ens va dir, en el món que havia donat moltíssimes voltes pel món, no? En el món que jo imagino, hi haurà un element essencial de la persona, que és la identitat de la persona, la seva capacitat de construir-se, de formar-se, de resoldre els conflictes, d'atendre la incertesa, tota aquesta incertesa que ens ve a sobre. No? I per això, per això la nostra convicció de que la gran transformació de l'escola és situar el projecte vital de l'alumne en el centre, no aïlladament, no com una persona que es forma aïlladament, i quan més competències tingui el millor, sinó com una persona que es construeix en societat, no? En aquella idea que hem repetit diverses vegades avui, que tots els aprenentatges, pràcticament tots són socials, que no vol dir que després un no hagi de dedicar un temps individual a les coses, però que la gran majoria d'aprenentatges són socials, no? O sigui que per mi la gran transformació de l'escola és la integralitat, la gran transformació és com sóc capaç d'ajudar a persones a que sota el desenvolupament d'una persona els coneixements tinguin sentit. Jo recordo fa uns anys que vaig fer un petit programa a Boston, no? I ja els professors d'educació de Harvard deien: nosaltres en les escoles americanes ja no podem explicar la història d'Amèrica, perquè tenim alumnes allà al mig que diuen, però aquesta història a mi m'importa un bledo, perquè a mi a casa m'expliquen la història de Síria, la història del Salvador, o sigui, aquesta història per mi és com si a nosaltres ara vinguéssim a les nostres aules i comencéssim amb els alumnes a explicar la història dels Estats Units, no? I us heu de saber tots. Clar, sí que és veritat que té una arrel, no? De dir, coneix el lloc on estàs, coneix la història, però podríem dir, la història s'ha... O sigui, ha explosionat. L'estratificació del coneixement, en aquest sentit, ha explosionat. Necessito saber moltes històries per entendre'm a mi. Necessito saber moltes històries per jo entendre la meva identitat. Llavors, en aquest sentit, jo crec que la gran transformació realment de l'escola, perquè tingui sentit, comparteixo la evidència del creixement del homeschooling. Precisament, així és la vida, no? La presidenta d'una de les associacions més importants de homeschooling és una exalumna que vaig tenir jo a Sant Ignasi, als jesuïtes de Sarrià, no? És la presidenta del homeschooling, no? No sé si això és que va ser la mala experiència. Era una dona, una noia, que realment molt inquieta, tenia molts problemes a l'escola, de tipus, pues això, de disciplina, d'ordre, i en aquests moments és una de les... Bueno, jo he compartit algun debat amb ella i m'he quedat impressionat de la seva capacitat de comunicació, de raonament, de argumentació, m'he quedat impressionat. O sigui que realment perquè l'escola tingui sentit, no poder, hem de partir d'una base immediata, que és una pregunta: si els pares no treballessin i haguessin de deixar els seus fills en una escola, els portarien a l'escola? Els portarien?